A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Nou i 46 minuts, avui a més de ser el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i el Dia Mundial de la Fatiga Crònica, és el Dia Internacional de la Infermeria. La Carola ja feia dies que buscava, escolta'm, hem de trobar, i és evident que ho hem de trobar. Ell li vaig dir a una infermera, tant de bo manéssiu vosaltres, perquè potser, saps allò de dir, s'ha de posar aquesta medicació, aquesta feina s'ha de fer. No em diguis que t'esperes, no, aquesta feina s'ha de fer. Per tant, avui li agraïm especialment perquè és hora ja de dormir per ella i continua desperta per nosaltres, a la Mònica Penya, infermera de Sant Camil, que estigui amb nosaltres. Mònica, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, bona hora.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Començo per aquí i li cedeixo la paraula a la Carola. A la vostra feina no hi ha allò de no m'ho penso, ara m'espero. Això no existeix en la infermeria.
No, és inviable.
És inviable.
No entrar dintre del nostre pensament, no podem dir no, és que avui no puc, és que això ho deixo per més endavant, potser demà. És inviable, és en el moment i actuar en conseqüència de lo que et trobes.
Per tant, la pregunta és, davant de tantes coses com veiem, que no acaben mai de resoldre's, que sempre tenen un temps d'espera abans no es decideix el què, suposo que una infermera deu pensar, si tinguéssiu un malalt al davant, si tinguéssiu algú que s'està morint, això no us passaria.
No podrien. Tens que actuar en el moment. O sigui, això de deixar-ho per més endavant, o potser la setmana vinent ho discutim, o potser tenim aquesta opció. No, en el moment que et trobes un malalt davant, saps com tens que actuar, tens les directrius correctes i la professionalitat que de la carrera que s'ha estudiat has d'implicar-te amb ella, no?
I com que aquest any deu haver estat un màster, una tesi
doctoral. Un màster que hem après, cada dia era una cosa diferent i ens teníem que adaptar a les circumstàncies que la pandèmia ens ha portat.
Doncs en aquest punt deixem la conversa, saludem la Carola. Carola, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Volies buscar una infermera?
Sí.
Perquè és evident que dona també una certa sensació que després d'aquells aplaudiments de l'any passat, segurament sentits i veritables, està clar, però és com si allò quedés tan lluny. Tan enormement lluny. Carola, tu mateixa.
Sí, és que la pandèmia, si alguna cosa també ha fet, és evidenciar el paper crucial dels professionals de la infermeria i que estan tenint un paper, l'han tingut i l'estan tenint encara, perquè com bé deia la Mònica, la situació encara no ha acabat i entenc que aquestes decisions arbitràries de vegades a la política generen impotència, Mònica, principalment.
Molta impotència. És que a vegades nosaltres, entre nosaltres, parlem i comentem, però per què no ens pregunten a nosaltres? Per què no van directament als hospitals, i no dic a Camils, dic en general a tots els hospitals, i veuen realment la feina que s'està fent dintre, no? I com ens trobem els malalts, no? I que hem fet un esforç, tots, tot l'equip disciplinari, metges, infermers, auxiliars de clínica, els camillers, tots, hem fet un sobreesforç per adaptar-nos a això i perquè ens trobàvem una malaltia que, evidentment, ni l'esperàvem ni sabíem l'abans de tota aquesta pandèmia, no? Llavors, a vegades nosaltres ens trobem impotents i com que no respecten realment el que hem viscut, estem visquent i potser que això no acaba demà. I volen, que jo ho entenc, perquè som les primeres que ens agradaria treballar sense mascareta, tornar a l'antiga normalitat, treballar, evidentment, amb les patologies que ens trobem, perquè tothom té patologies, però és com si tot hagués passat ja, com si ja hagués passat, no? I encara ho estem dient.
Clar, la sensació, i et pregunto després d'aquest cap de setmana, no sé si has vist aquestes imatges del dissabte i com les rep algú que està treballant, un sanitari, no? Com les rep una persona que està en primera línia treballant amb malalts, que ha viscut tota aquesta pandèmia de la Covid, doncs això, agafant de la mà als malalts. Quan veu aquestes imatges, què sent?
Ens donen por. Por, impotència, i jo crec que la gent a vegades no té seny. O no té seny, o inclús entre nosaltres hem parlat, no s'han trobat amb ningú familiar, amb ningú conegut que hagi passat aquesta malaltia. Llavors, s'ha aixecat el toc de queda? Ara, libera verdillo. No, és que encara hi és i encara n'hi ha, i ara ens pot tocar a gent super, més jove. I és com una falta de respecte, des del nostre punt de vista. Perquè, clar, la càrrega de feina nosaltres la portem arrastrada des de l'any passat i és contínua. I llavors, pues això, pues nosaltres fem la broma de dir, bueno, dintre de 15 dies tornem a tindre. Ara ja no serà la tercera ni la quarta, serà la cinquena.
Per tant, hi ha por a una nova onada, una possible nova onada? O un rebrot?
Del rebot. Vale? De tenir por de cara... Clar, abans venia molta gent gran i ja sabien que ja tenien de base una patologia, però és que ara pots trobar gent jove de 47, 50, 60, que poden tindre aquesta patologia, que no se la prenen en sèrio i poden acabar a la UCI.
Mònica, explica'ns quina és la situació ara, perquè ens fem una mica una idea. Entenc que a l'inici de la pandèmia tot l'hospital era Covid, no? I d'alguna manera tot es va centrar en la Covid. Però quina és la situació ara? Que sabem que potser no tot és Covid, però clar, la sensació també una mica és que sembla que les altres patologies hagin... Ens hem oblidat d'elles i continuen estant, no?
Sí, nosaltres bueno, quan va passar allò del Covid, tot el que era la planta hospitalària de Camils era Covid, tota. La UCI, i es va fer inclús una UCI que nosaltres li diem a l'OU. I després es va deixar la part residencial, que la van protegir al màxim, vale? I paliatius, per poder tindre tota la gent amb aquesta patologia, vale? I sobretot els avis, protegir-los molt. Eren com dues divisions, no? Llavors, què ens trobem ara? Doncs ens trobem que durant aquella pandèmia nosaltres ens sorprenia que no venien altres patologies, cert que tot estava confinat, no n'hi havia tràfics, no n'hi havia accidents de moto, no n'hi havia comes etílics, no n'hi havia pues, baralles, tot això no n'hi havia, però tot era, perquè tot era Covid. Però aquesta patologia encara hi era. I de tant en tant ens venien i, si us en recordeu, ni molts pacients de Camils van anar al Melià. Doncs aquella planta es va fer com aquella patologia sense ser Covid que es tenia que actuar i curar-la en aquell moment perquè era de gravetat. Llavors, clar, es va juntar tot, no? Covid, la patologia, protegir, i tots ens vam intentar adaptar des de direcció, van organitzar l'hospital de la millor manera possible per poder atendre a tots. Què ens trobem ara? Doncs que n'hi ha una planta que és exclusivament Covid, que la UCI és exclusivament Covid, que l'OU és la patologia que normalment anava a la UCI sense ser Covid, i les altres plantes hospitalàries estan plenes de patologies, perquè, clar, hem intentat a la normalitat a l'hospital de continuar les intervencions, si hi havia una gravetat entre quiròfan, doncs gent que necessitava ser ingressada i estar uns dies amb tractaments.
Mònica, en el teu cas, ets infermera de pal·liatius, de la zona residencial, de subaguts. Parla'ns d'aquesta àrea, perquè, clar, diguem que una de les afectacions fortíssimes de la Covid, més enllà de la malaltia en si, ha estat que ha buidat els hospitals d'acompanyants. És a dir, els hospitals ara ja no, ningú pot acompanyar els malalts, els pacients. I, clar, aquesta era una part molt important en la cura, no? Entenc. Com es viu això ara?
Ara, molt millor, perquè ja es comença a entrar un acompanyant en cas de que, més que un acompanyant que es quedi, perquè això sí que de moment ho estan fent a pal·liatius perquè estan veient que van passar una època en què realment no podia entrar ningú i nosaltres érem la que ens trobàvem que no hi era el familiar, no es podien despedir d'ells, nosaltres érem les úniques que podíem donar la mà a aquella persona i donàvem molta angoixa i molta pena, vale? Perquè és molt trist que arribis a aquell moment i no puguis despedir-te, ni el familiar pugui despedir-se de la persona, ni el pacient que sap o que en aquells moments pot saber que està malalt i que no podrà veure la seva família. És una situació de les pitjors que jo he pogut viure o que em va afectar realment. Ara no, ara ja, doncs, bueno, gràcies a que es poden obrir poquet a poquet, sí que es permeteix mitjançant unes proves d'antígens als familiars, però simplement un. Encara no entrem en aquella normalitat de que pugui vindre tota la família a despedir-se d'aquella persona, pues, que no té un final feliç, no?
Clar, és que l'àrea justament on estàs tu, no sé si ha estat potser l'àrea que ha tingut una càrrega emocional més forta amb tot aquest món, món de pandèmia en el que estem vivint ara, no? I no sé com una infermera ho viu això, perquè vosaltres sou professionals i sabeu treballar i arribar a casa i desconnectar. Però no sé si en un món pandèmic en el que ens trobem és possible això, és a dir, si teníeu la capacitat, doncs, en situacions com les que ara relatabes, no? De viure, doncs, aquest moment final d'un pacient, ell en solitud i ser tu l'única mà, l'única companyia, si un és capaç d'arribar a casa i desconnectar.
A vegades t'ho portes. Durant la pandèmia, totes les meves companyes han explicat situacions difícils. No simplement a la part de residència o paliatius, o subaguts, que es va convertir en una planta de Covid, subaguts, que aquella va ser duríssima, perquè era gent gran que realment no tenien sortida. Però a plantes hospitaleres també va passar, i a la UCI sobretot. Llavors, n'hi ha anècdotes que te les emportes, que arribaves a casa, que l'única manera d'explotar o de treure't aquella angoixa era comentar-lo amb la teva parella, no? La teva parella em deia, és que teniu que ser fortes, i érem fortes, i en aquell moment no ho penses, Carola, t'ho juro, en aquell moment saps que tens que estar i ahí estàs. Després sí que raones tot el que porta el conjunt, no? Però en aquells moments estàs, no hi penses. Saps que tens que estar i estàs.
Has tingut caiguda emocional, Mònica, en tot aquest temps?
Vaig tindre dos caigudes emocionals durant el Covid. Però això no m'ha impedit anar el dia següent a treballar. Les vaig tindre a casa perquè jo, clar, a veure, jo com totes les meves companyes, no és la Mònica, és tot el conjunt. Totes hem tingut en un moment determinat alguna caiguda emocional. Les he tingut, sí. Sobretot, primer, per la por de poder contagiar. De jo contagiar-me gairebé no tenia por. Imagineu-vos el que era anar a treballar, tu et posaves i no tenia por. Era la meva feina i tenia que fer-ho. Era la por de que si jo ho tenia, poder-lo transmetre a la meva parella o al meu fill. Aquí les mides a casa van ser increïbles. ¿Vale? La sort que tinc és que la meva parella em va acompanyar moltíssim. I el que ens feia molta força era poder tornar a l'hospital i parlar-lo entre nosaltres, entre els propis companys.
Mònica, aquesta feina, sens dubte, requereix de quelcom de vocacional, no? Al ser infermer. Jo no sé si aquesta situació de pandèmia a una infermera li acaba fent estimar encara més la seva professió o si, d'altra banda, li genera cert esgotament, no? De dir, jo soc infermera, m'estimo molt la meva feina, però no sé si fins a tant.
Mira, jo fa 23 anys que sóc infermera. Llavors, jo crec que és de vocació. Ho tinc claríssim, que és de vocació. Jo estimo la meva professió. M'agrada moltíssim ajudar la gent. I durant la pandèmia, en cap moment se'm va passar pel cap llançar la tovallola. En cap moment. Ara per ara estic esgotada, però com totes les meves companyes, estem cansats. És evident que nosaltres, clar, entrem a l'hospital i nosaltres ja entrem amb la nostra mascareta, ens posem les dobles mascaretes, passar 12 hores amb la mascareta FP2 ens costa respirar, sortim a fora per treure'ns-la. però és com si ho haguéssim integrat de que tenim que treballar així per poder ajudar més. Saps el que vull dir-te? Pensar per un moment, deixar de ser infermera? No, no se m'ha passat per cap.
Són les 10. I a la Mònica li voldríem preguntar dues qüestions per acabar. O una que es pot... Una que es pot vincular amb algunes de les paraules que ja ha dit. Ara ens vindria al cap aquella frase de Nietzsche, eh? Allò que no et mata et fa més fort.
Sí.
Sí, eh?
És cert. És cert.
Entén a partir del que ha viscut la Mònica que hi hagi persones que hagin sortit al carrer i que diguin en veu alta és que no podem més. I com que no podem més, jo surto al carrer i no m'expliqueu res perquè és que no puc més. Aquesta part, no sé si dir, es pot empatitzar una mica amb aquesta part de la gent que hagi sortit al carrer, gairebé diríem que d'una manera desbocada en alguns casos?
A veure, jo entenc que les restriccions són dolentes i cohibir-te de la teva llibertat és molt difícil, però es té que fer un equilibri. M'entens el que vull dir-te? Si sabem que hi ha molta gent i que encara n'hi ha gent malalta, okay, es tindria que fer, com et diria jo... És que és molt complicat. Uh-huh. És molt
complicat. Crec però que podem interpretar, una certa consciència col·lectiva.
Exacte. Jo
d'on, crec que d'on venim, que més d'on som més conscients.
Exacte. Tindríem que ser més conscients de tot el que hem passat i de que encara això no ha acabat i que arribarà que acabarà. Ara estem vacunant, ens hem vacunat. No és, això no t'allibra d'agafar el Covid, que té que quedar molt clar que tu pots estar vacunada però que pots agafar el Covid. Simplement que no agafaràs la gravetat del Covid per poder entrar en una UCI. No? Això ha de quedar claríssim.
Per tant, la qüestió final és què demanaries a la gent i què demanaries a les institucions?
Jo demanaria a la gent que tingués una miqueta més de consciència. Sé que és molt difícil tindre una miqueta més de paciència, però han de valorar que això acabarà. Això vindrà un fi. Ha de vindre un fi. Ningú s'esperava una pandèmia. Jo, durant tota la meva vida d'infermera, no m'havien preparat per passar una pandèmia, ni a mi ni a les meves companyes. I ens hem fet amb ella. Llavors, és simplement tindre aquest temps, una miqueta més temps. I què li hagués demanat a les institucions? Pues que no, sapiguem que n'hi ha molts sectors que ho estaven passant molt malament. La restauració aquí a Sitges ha sigut mortal. Jo sé que tota la gent té ganes de sortir i divertir-se. Jo sóc la primera. Jo tinc ganes de sortir per les nits a Sitges i prendre la meva copa com ho feia abans. Però és que si ho adelantem, podem, a lo millor, fer un pas enrere. I això és el que no interessa. Llavors, hagués demanat jo o el meu col·lectiu esperar una miqueta més, que potser n'hi hagués més gent vacunada. Mira el que et dic, no? Digue-li 15 dies, digue-li un mes. Deixar-ho una miqueta, com allargar-lo una miqueta més, que n'hi hagués gent més vacunada. A l'exemple està, la gent gran vacunada, ara ja no ve tant a Los Caminos. Això significa que funciona.
No només no ve, sinó que ja gairebé no hi pensem, amb la gent gran. Com exacte, que està vacunada, ja no hi pensem.
Mira, Vicenç, aquest dissabte jo tinc una àvia en una residència.
Sí.
Viu a Barcelona amb els meus pares. És una petita anècdota. Jo feia un any i 4 mesos que jo no veia la meva àvia. I es va vacunar els mateixos dies que jo em vacunava aquí als Dos Caminos. Per mi era una emoció. Jo tocava la meva àvia a videoconferència, que vam poder fer-ho, i deia, iaia, te l'han posat, a mi també. Iaia, t'han posat la segona, a mi també. Doncs ja podrem veure'ns. Doncs aquest dissabte, per primera vegada, vaig anar a veure la meva àvia jo. Entre les restriccions de que no podíem sortir de la comarca, que si era perimetral, de Sitges a Barcelona no podíem anar-hi. Jo era la primera que intentava respectar les restriccions. Però no per mi, sinó per protegir. No per mi, sinó per protegir. Llavors, intentar allargar una miqueta més, a lo millor penso que ho podríem haver protegit una miqueta més.
10:05. Nosaltres estem desperts, però és que ella ja hauria d'estar dormint.
Sí, jo a les 8:30 tindria que haver estat al llit. Ara, dintre d'una estoneta, m'estiraré una estoneta.
Doncs, per descomptat que sones molt desperta, Mònica.
Sí, perquè aquesta nit no vaig a treballar, surto de 2 dies de guàrdia. Llavors, aquesta nit em quedo a casa, sé que dormiré al llit.
Doncs en el Dia Internacional de la Infermeria agraïm doblement a la Mònica Penya que hagi estat amb nosaltres pel seu testimoni, pel seu esforç d'estirar una mica més la jornada per atendre'ns. Perquè...
I jo us dono moltíssimes les gràcies i si em deixeu una coseta,
vinga.
Felicitar a totes les infermeres, vale, de Catalunya i d'Espanya, però sobretot a totes les meves companyes dels Camilos, que, com dic jo, som unes heroïnes.
Quantes sou?
Si vols que et digui la veritat, no ho sé. No ho sé, però perquè no arribo a aquests números de direcció. Però simplement les meves companyes del torn de nit, doncs per mi totes, però totes, no simplement infermeria, que tenim que tindre en compte que les auxiliars ens han donat recolzament i han treballat també com les primeres, els camillers, els metges, tothom.
Carola,
sí, sí. Gràcies per trucar-me.
No, gràcies a tu, Mònica, per atendre'ns i per descomptat per tota aquesta feinada que esteu fent i que està salvant vides en molts casos i, si més no, acompanyant-nos en aquest tram final, que ja ha estat moltíssim. Gràcies, Mònica, que descansis.
Un petó a vosaltres.
I com hem dit en moltes entrevistes, quan tot sí. Això passi, la Mònica ha de venir aquí.
Sí.
I explicar-ho en veu alta. I tot això que ens estem explicant a través de la pantalla, així mig enlleganyats, tots plegats per les càmeres, ens explicarem cara a cara.
Quan tot això acabi, quan vulgueu.
Moltes gràcies de nou, Mònica. Moltes gràcies, Carola.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.